Dimecres 4 d'abril. Són 3:15 del migdia de dimecres. Fa 10 dies que és a la presó de Neumünster com un reclus més dels prop de 600 que conviuen en aquest centre penitenciari. Avui el podré visitar, però sobretot ho podran fer la seva dona, Marcela Topor, i el seu amic Jami Matamala. A les portes de la presó, unes quantes pancartes de suport. Llibertat Puigdemont, llegeixo en alemany en una. Llibertat presos polítics, diu una altra. Hi ha una desena de catalans amb estelades que en veure'ns criden cada cop més alt. I distingeixo de lluny Eduard Alonso, el gironí que apareix sovint en les televisions embolcallat amb una estelada i que dorm cada nit davant del centre penitenciari. Hi ha uns quants manifestants, però hi ha sobretot un núvol de periodistes, de totes les nacionalitats. Abans d'anar cap a la presó he repassat la premsa que hi havia a l'hotel. No hi ha cap diari alemany, cap ni un, ni local ni nacional, que no dediqui com a mínim una obertura de pàgina a la situació del president. Travessar el núvol de càmeres i fotògrafs fa impressió. El secret, anar ràpid i en silenci. Intueixo que per a Topor, que també és periodista, és un tràmit complicat. Està preocupada? Sento que li pregunten tot acostant-li desenes de micròfons mentre camina. Ni Topor ni Matamala diuen res. Jo camino uns passos enrere. Em pregunto quina resposta esperava aquest periodista d'una persona que té la parella tancada entre reixes. La presó de Neumünster és immensa i s'assembla més a la Model que no pas a Quatre Camins, probablement perquè la Model es va inaugurar un any abans. D'obra vista, d'aquell rajol vermell típic de moltes construccions del centre i del nord d'Europa. Un cop a dins, fins i tot els visitants perdem la nostra identitat. Ni mòbils, ni rellotges, ni gravadores. Després de passar per radar de seguretat, ens escorcollen de dalt a baix. Hi ha un gran silenci. El soroll de les portes que es tanquen rere teu ressona durant bona estona. Reixes, portes metàl·liques i filats amb espines sobre els murs. No estem sols a la sala d'espera. Hi ha familiars d'altres presos. A Neumünster tothom sap qui és, a fora i a dins de la presó. És un pres conegut per tots els interns. Ahir a l'agència alemanya DPA, la directora de la presó, Ivonne Radetzky, ho explicava. Els presos es preocupen molt per ell i el cuiden sempre que poden. Per la majoria dels interns, Puigdemont no hauria de ser aquí. Durant el trajecte fins a la sala, on mantindrem la conversa amb el president, en veiem pocs de presos i sempre van acompanyats per un funcionari equipat amb un manat de claus que li serveixen per anar obrint i tancant les portes que ens trobem durant el recorregut. Dedueixo que els acompanyen també a altres sales de visites. La sala on ens han conduït a nosaltres després de travessar el pati interior és gran i està pensada també per a la mainada. Dos grans quadres amb dibuixos de peixos de la pel·lícula Buscant a Nemo i a terra, enrotllada, una catifa d'aquelles amb dibuixos de carreteres perquè les criatures s'entretinguin jugant a cotxes. Cap dels tres no hem creuat ni una paraula en tot el camí. No diem res, fins que, procedit pel soroll del manat de claus que els guàrdies porten penjat al cinturó, el president entra a la sala. Una taula, quatre cadires... I tota l'estona, amb la presència, s'hi mantindrà mentre conversem nosaltres i també mentre el president i la Marcela es queden sols, d'un funcionari que controla el temps, en silenci. Passada la primera salutació i contenint alguna llàgrima d'emoció, el conec prou bé, ens explica que viu en una cel·la d'encara no 10 metres quadrats, un llit, un lavabo, un armari, una petita prestatgeria i un televisor.
No la miro gairebé mai, la tele, perquè és en alemany, i com que és analògica i no es poden posar subtítols en altres idiomes, no entenc gairebé res.
Ens explica que escriu molt, que no para de respondre cartes. En respon tantes que hi ha moments que no pot més perquè li fa mal la mà. Per això ha demanat permís per tenir una màquina d'escriure. No estan permesos ni mòbils ni, per descomptat, ordinadors, encara que sigui sense xarxa, però sí màquines d'escriure. Avui en podrà disposar. Després d'haver fet tots els tràmits, un grup de catalans que viuen a Alemanya n'hi han fet arribar una. Encara no li han donat, però ja és al centre penitenciari. Escriu cartes i signa autògrafs.
Són molt amables amb mi. Alguns m'han demanat una dedicatòria.
Puigdemont és un intern popular a la presó de Neumünster, però no té cap privilegi, cap ni un.
La gent ha d'estar tranquil·la. Fes-los-ho saber. El tracte que rebo és digne.
La gent es pregunta com estàs.
Feu-los saber que estic bé, que em tracten bé, tan bé com els altres presos, que sóc a la presó i no és agradable, però que estic bé.
La conversa és llarga. Parlem sobretot de la vida al centre, de com viu l'aïllament. Gairebé no en raonem de política. Els crits de suport dels catalans que hi ha fora de la presó se senten des de dins?
Jo no els sento, perquè estan molt lluny, però els altres presos sí, i m'ho venen a dir, m'ho expliquen quan coincidim.
Fa uns dies, els catalans concentrats a l'exterior es van organitzar per tenir un equip de música i megafonia fora de la presó perquè el president sentís cançons catalanes des de l'interior, però van desistir-hi quan es van adonar que just davant de la presó hi ha un hospital infantil i que podria molestar els pacients i els seus familiars. En lloc d'això, van decidir pintar ous de Pasqua amb lemes sobre els presos polítics i la situació de Catalunya i dur-los als nens que estaven ingressats al centre mèdic. Quan li expliquem, somriu. Com que sé que des de Waterloo seguia la trajectòria del Girona a primera divisió i pensant que des de Neumünster no ho deu haver pogut fer, li explico que el Girona va empatar el cap de setmana passat amb el Llevant.
Ho sé, ho vaig veure en el teletext del canal de notícies de la televisió alemanya. Això s'entenia bé.
Que sigui a la presó no vol dir que no sàpiga què està passant a fora. És conscient i molt de la seva situació. Analitza amb fredor els avantatges i els inconvenients o els riscos de la seva detenció, però està convençut que se'n sortirà.
Ens hem de reivindicar, i hem de reivindicar la feina feta. S'ha de mirar el futur amb esperança i optimisme, perquè hi tenim dret. Tenim dret que no ens robin el nostre futur. Tenim aquest dret i l'hem d'exercir. Jo ho faig, reivindico el que hem fet, el que hem fet els catalans. Malgrat les provocacions, les que estem rebent ara i les que rebrem, que ens en sortim només és qüestió de temps. Hem de mantenir la posició i no recular en cap moment.
Està convençut que ara cal actuar dignament, i ell el primer.
Estic representant la institució i les meves decisions han de ser dignes d'un president. Gràcies a la feina feta tots aquests mesos des de l'exili, som on som. Gràcies a la feina feta vam guanyar les eleccions del 21 de desembre i l'hem de continuar fent, aquesta feina. El conflicte serà llarg. Ens hem de mantenir dempeus, que les urgències personals i dels partits no ens distreguin de l'objectiu final pel qual som aquí.
Parla, és clar, de la cruïlla en què es troba Catalunya. Eleccions, investidura, d'aquí, no vol entrar en detalls, diu, perquè s'està negociant, però adverteix.
És el moment d'exigir màxima unitat i determinació als partits polítics per damunt de les seves diferències. No s'entendria que en un moment com aquest, de tanta transcendència històrica, les decisions les marquessin les diferències entre els partits polítics. Hem de ser conseqüents, tots ho hem de ser. I jo el primer, la meva feina no és amagar-me. I si reivindico la legitimitat del meu govern, he de ser conseqüent, tots ho hem de ser. Si vaig marxar, si vaig anar a l'exili, no va ser per amagar-me. Jo vaig marxar per poder continuar fent feina.
No vol pronosticar, o no s'hi atreveix, quin serà el seu futur. Té plena confiança en els seus advocats, els de Catalunya, els de Bèlgica i els d'Alemanya, i diu que acceptarà el que passi amb tota la dignitat.
Jo no he vingut a amagar-me, no ho he volgut fer mai, jo sempre he volgut donar la cara i ho faré fins al final.
Tornem a la política i a la situació dels presos.
Hi penso sovint, en tots els que són a la presó, però sigui des d'on sigui hem de continuar endavant. Amb tot, és evident que des de la presó no es pot fer el mateix que des de l'exili. Per això vaig escollir l'exili, per treballar per la República. Des de la presó és molt més complicat.
Ho admet sense embuts, no comptava ser detingut a Alemanya.
Sabent que m'esperava la família Waterloo, com pot ser que algú es pugui imaginar que em vaig deixar detenir? No és cert.
Amb tot, diu, confia tant en la justícia alemanya com en la belga.
Em van detenir, sí, però jo no fugia. Anava cap a Bèlgica a presentar-me a la justícia, com ho he fet sempre. No m'he amagat mai, sempre he donat la cara i ho continuaré fent. Em defensaré aquí com ho hauria fet allà.
Demanem al guàrdia si podem deixar sols Puigdemont i la Marcela una estona. El guàrdia ho consulta els seus superiors i al cap d'un moment ens fa passar a una habitació contigua. 10 minuts més tard ens fan tornar a entrar a la sala. Ens acomiadem amb una abraçada. La darrera imatge em quedarà gravada a la retina per sempre més. El 130è president de la Generalitat d'esquena, caminant cap a la galeria en direcció a la seva cel·la. Nosaltres sortim, ell es queda a dins. A les 21 hores i 18 minuts del vespre rebo un missatge al mòbil. Xevi, has anat a Alemanya amb en Matamala i la dona d'en Carles? És d'Enric Millo, que m'ha vist sortint de la presó a les imatges que han enregistrat les televisions. Evidentment, li dic que sí. S'interessa per saber com està el president Puigdemont i em demana si podem quedar tots dos. Ens enviem uns quants whatsapps i quedem que ens veurem l'11 d'abril al restaurant El Jardí de l'Abadessa, de Barcelona. És un lloc discret, m'ha dit. Això és el que ha escrit avui el president al seu dietari.
Ha estat un dia intens i diferent. He rebut la visita de la Mars, acompanyada d'en Jami i d'en Xevi Xirgo. Ha anat bé, he pogut contenir l'emoció i fer el cor fort per poder-los transmetre una bona sensació i treure'ls de sobre algunes preocupacions. Si saben que estic bé i fort, això els ajudarà a prendre les decisions correctes. Espero que la Mars aguanti tot el que injustament li cau a sobre per culpa de la situació. Pateixo molt per la Magalí i la Maria, que m'han escrit en un paper un missatge d'amor. M'he assabentat dels problemes policials que el meu viatge de retorn cap a Bèlgica ha provocat als dos companys mossos que m'acompanyaven, a l'Alai i en Jami. Estan sonats, aquests espanyols. Ja es veu que no acceptaran mai que puguem existir com a ideologia hegemònica, que perseguiran amb tota la força de l'Estat els qui dissenteixen i que no escatimaran mesures, legals o no. El paper del PSOE en tot això és revelador d'aquesta operació d'Estat. La meva intenció és lluitar fins al final. Si tothom empeny, jo també. Espero que, malgrat que ja he esgotat el temps de visites per tot el mes, pugui trobar la manera, o tant de bo no calgui, que torni a venir la Mars. Crec que una manera que tinc de poder-la ajudar és que em vegi bé, fort, lluitador. Per això era important que la direcció del centre em permetés vestir-me amb la meva pròpia roba i no pas amb el lamentable uniforme que et fan posar quan entres a la presó. M'ho han permès, i ara ja tinc a la cel·la la caixa de plàstic amb totes les peces de roba que tenia l'equipatge quan em van detenir. Jo mateix m'he sentit millor, però no sé si és bona idea portar aquesta roba per l'interior de la presó. Em penso que continuaré usant la meva. M'han posat al dia d'algunes novetats polítiques i m'han deprimit una mica. Saber el paper tan i tan pervers d'Esquerra i els dubtes que està generant el PDeCAT em deixa preocupat. Amb aquesta actitud ens podrirem a la presó o a l'exili i matarem les oportunitats de construir un país nou i democràtic. No tenim dret a renunciar en nom de ningú i menys en nom de les generacions que han de créixer a la Catalunya futura. És ignominiós i molt dolorós. Molt més que estar privat de llibertat, perquè fa que tot l'esforç i tot el sacrifici no serveixin per res de res. Com poden ser tan febles? Com poden renunciar a mantenir la posició? Jo no vull ser a la presó i m'emociono cada nit en pensar en les meves filles, però justament perquè les estimo immensament, vull que tinguin l'oportunitat de viure en un país sense por i sense límits als seus somnis. Si reculem només perquè pensem que així la repressió sobre nosaltres serà menys dura, l'error és monumental, històric. La repressió es quedarà per sempre i s'exercirà sobre tota Catalunya, potser a canvi que no s'exerceixi sobre nosaltres personalment. En fi, ja ho aniré seguint i comentant. Abans de la març havia vist al matí Josep Costa, que he acreditat com a advocat. És un tipus ferm, decidit i intel·ligent. Hauria estat un gran president del Parlament de Catalunya per aquests temps. Hem comentat la situació política i li he transmès algunes instruccions i opinions. Li he pogut passar la carta oberta als europeus que m'agradaria que es publiqués en un gran diari alemany. Ha quedat una mica impressionat de veure'm amb la roba de la presó. Encara no m'havien fet saber que em podia canviar, però s'ha esforçat per tal que semblés que no l'afectava. Jo també he volgut desdramatitzar la situació i li he demanat que féssim el mateix. Finalment, a la tarda, ha vingut a veure'm Ivo Bagel, eurodiputat eslové i exministre d'Afers Estrangers del seu país. És una persona de pes polític i m'ha transmès el suport del president Milan Kučan, que va proclamar la independència d'Eslovènia i amb qui estàvem en tractes per una visita meva al seu petit i preciós país. Em feia il·lusió tornar-hi després d'aquell apassionant viatge que vaig fer l'estiu del 1991. L'Ivo va ser ambaixador eslové a Alemanya i parla perfectament l'alemany. Això ha estat molt útil a la compareixença que ha fet a l'entrada de la presó davant molts mitjans de comunicació. En la conversa que hem mantingut, m'ha preguntat per l'estratègia que s'ha de seguir a partir d'ara i li he insistit que per nosaltres és fonamental que l'Estat espanyol s'assegui a negociar amb nosaltres, que l'independentisme és un actor polític real i que cal establir un marc favorable a una primera taula de diàleg que compti amb dues premisses bàsiques: que s'hi assegui una tercera part, un país estranger, i que respecti i reconegui cadascuna de les altres dues parts assegures, Espanya i Catalunya. M'ha dit que activaria alguns contactes que té a Alemanya i m'ha parlat de... Li he dit que el més fàcil, intel·ligent i convenient també per a Alemanya és treure's de sobre aquest problema i no participar activament en l'estratègia antidemocràtica empresa per a Espanya. L'Ivo ha comentat que això, una extradició, podria despertar fantasmes i li he dit que aquest és un risc real que no podem menystenir. El precedent del president Companys és massa fort i present a la memòria dels catalans, així com el paper alemany en la persecució de refugiats republicans, per pensar que aquesta decisió tan errònia no tindria conseqüències molt negatives a la imatge d'Alemanya per als catalans i per una part dels catalans europeus. A més de la visita, ahir va tornar a arribar un carregament de correspondència. No sé com fer-ho per organitzar-me bé i poder correspondre com cal a tantes bones persones que em fan arribar el seu suport, els seus ànims i la seva ajuda. A vegades, fins i tot, m'envien diners dins els sobres, que naturalment són ingressats al compte que tinc obert a la presó.